Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les xifres de violència i agressions sexuals contra les dones que s'han conegut al llarg d'aquest cap de setmana coincidint amb la jornada d'avui fan esgarrifar. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i d'aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, no podem oblidar que les xifres no paren de créixer. A Catalunya, el Departament de Salut va detectar l'any passat quasi bé 11.000 casos de violència masclista. Un 85% d'aquests casos eren amb dones amb rendes inferiors als 18.000 euros. Els Mossos, de la seva banda, han rebut en els primers 6 mesos d'aquest any quasi bé 2.000 denúncies per agressions sexuals. Barcelona concentra una quarta part d'aquestes denúncies presentades, però és l'àrea bàsica policial del Baix Empordà, les comarques de Girona, on es registra la ràtio més alta de denúncies per cada 100.000 habitants. I encara un altre toc d'alerta, un altre toc d'atenció, la dels advocats del torn d'ofici. En els primers 10 mesos d'aquest any s'han disparat les atencions. Els lletrats han fet entre gener i octubre 9.903 actuacions, gairebé les mateixes que durant tot l'any passat, que van ser 9.373. Carmen Valenzuela, diputada del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, considera que les víctimes de la violència masclista necessiten també suport psicològic a banda del legal.
Llavors, sí que és veritat que està molt bé que les acompanyi un advocat o advocada, que sí que aquesta reivindicació ja es va afegir com a obligatòria ara a la llei 17-2020, ens la van recollir i estem molt contents, però falta més altres professionals, doncs, que també estiguin allà recolzant a les dones.
I una altra dada que no podem oblidar. 13 dones han mort a Catalunya per culpa de la violència masclista aquest any 2024. I avui s'han fet nombrosos actes per denunciar una xacra que no té aturador, tot i les lleis que el govern central va posar en marxa en el seu dia amb la ministra Irene Montero com a abanderada i que no han servit pràcticament per res, tal com demostren les estadístiques. Dels molts actes d'aquest matí, ens quedem al que s'ha fet a la ciutat de Lleida. Allí ha estat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs som aquí a la plaça Universitat. Doncs aquest migdia s'ha fet l'acte institucional a la ciutat de Lleida, com a la resta de ciutats de Catalunya. Saludem al migdia COPE Catalunya i Andorra, Isabel Hornos, que és tècnica en polítiques d'igualtat. Isabel, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Bé, unes xifres que espanten. A sí. Catalunya gairebé 11.000 denúncies, un creixement del 5%. I per què, des de la seva òptica, està passant això?
Està passant això perquè vivim, malauradament, en una societat patriarcal on tot el que és masculí té preeminència, on encara no hem erradicat aquests pensaments de valorar més el que fan els homes i invisibilitzar el que fan les dones. Aquests comportaments masclistes, que no deixen de ser una greu vulneració dels drets humans, que intenta criminalitzar les dones dient que s'inventen aquestes notícies. Estem intentant treballar perquè la coeducació i l'educació des de tots els espais és fonamental.
Esteu parlant també moltíssim d'aquest sector de la joventut. S'està parlant molt del paper de l'escola, però no creus que el paper de l'escola al final és el de l'escola i s'hauria d'ampliar la responsabilitat a molt més, tant a entorns familiars com també fins i tot socials?
Correcte. No podem carregar tota la responsabilitat sobre l'escola, és un pilar més de la societat, però hem de treballar en els espais de lleures, en els clubs esportius, hem de treballar a les famílies, hem de treballar paral·lelament, conjuntament a tots els sectors.
Vivim en una societat molt competitiva, on el fracàs fins i tot està penalitzat, i a vegades, doncs, amb una relació de parella, doncs, que pugui haver-hi la llibertat, evidentment, d'iniciar o de tenir un final i no ho acceptem?
Sí, molt competitiva i amb una sobrecàrrega per a les dones, a les quals se'ns exigeix més que als homes. Les dones hem d'estar sempre perfectes a tot arreu, sí. A la feina, a casa, cuidant a les persones grans o als infants. Si volem dedicar-nos també les hores de lleure al voluntariat, tenim no doble, triple jornada, sinó triple. I això és una càrrega que moltes dones, quan intenten desenvolupar-la lliurement, troben obstacles i xocs amb la part masculina, molt sovint.
Isabel Hornos, tècnica en polítiques d'igualtat, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
Doncs un diagnòstic de la situació actual, creixen les denúncies, creix la preocupació, una xacra social actualment del segle XXI.
Gràcies, Sergi, des de la plaça Universitat de Lleida. Tanquem tot aquest bloc del 25 de novembre, doncs, amb una altra denúncia. Els Mossos d'Esquadra ens han alertat que les xarxes d'explotació sexual continuen actuant a la comarca gironina de l'Alt Empordà. La pandèmia va amagar-les en pisos i això, segons alerta la policia, complica l'accés a les dones víctimes de l'explotació i també enxampar els seus captors i l'endecanales.
Amb la pandèmia, les màfies van treure les dones del carrer i les van amagar en pisos, i això podia donar la sensació de que hi havia menys dones explotades a les carreteres gironines. Però el sotinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno, assegura que la percepció no coincideix ni molt menys amb la realitat. Diu que les màfies han vist el benefici de tornar a treure les dones a les carreteres i el problema ara mateix és la dificultat de poder arribar fins a les víctimes.
Les màfies, que són les que exploten a aquestes persones, han vist el benefici, no?, de treure-les del carrer i amagar-les en pisos. No tenim l'accés que teníem abans, no?, a les dones. Abans era més fàcil interactuar amb les noies que estaven al carrer, no? Els explicàvem, parlàvem amb elles, els oferíem els serveis socials, els policials. Ara no tenim aquesta possibilitat, estan amagades a pisos.
El que també ha augmentat en els darrers anys, diu Moreno, és el tràfic de persones amb finalitat d'explotació laboral. Les grans crisis econòmiques provoquen més moviment de persones i d'això també se n'aprofiten alguns.
4 minuts, 2 quarts de 3, àrea de serveis. Comencem parlant del temps. Aquesta setmana vindrà marcada per un temps més estable a partir de demà. Serà un dia en el que les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus respecte a les d'avui dilluns, però el sol s'imposarà a moltes comarques. Només es combinarà amb algunes boires matinals i amb bandes de núvols prims. A partir de dimecres pujaran les temperatures i l'ambient serà molt més càlid fins a finals de setmana. Tot plegat, insisteixo, amb sol i sense pluja a partir de demà. Doncs ara sapigueu com està la xarxa viària amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la ronda de dalt. A l'altura de la Meridiana hi ha unes obres que restringeixen un carril de la calçada en sentit Trinitat i els treballs en aquests moments provoquen 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Vallcarca. També destaquem de la ronda, circulació en diferents trams de la ronda litoral, sobretot a l'altura de la Barceloneta, sentit Llobregat, i a l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat, 2 quilòmetres més de retencions. A la C31 a l'altura de Badalona, en aquests moments també hi ha un quilòmetre de retencions d'accés a la capital catalana, i acabarem situats a l'extrem sud del país, a l'altura de l'autopista P7, entre l'Ampolla i Camarles. Hi ha unes obres que tallen un carril en cada sentit de la circulació i provoquen 2 quilòmetres de retencions. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb sumes i restes descompostes o reptes per resoldre amb la tauleta digital, el sistema Innovamat ha capgirat l'aprenentatge de les matemàtiques. Aquesta nova forma defuig les taules de multiplicar o els càlculs apresos de memòria i aposta per les matemàtiques competencials, fent que els alumnes pensin i entenguin els càlculs per aplicar-los en el dia a dia. Tot un canvi en el paradigma creat a Barcelona, val la pena recordar-ho, l'any 2017, que ha seduït molts equips docents, però també ha deixat aixecat crítiques de moltes famílies i de part del professorat que no entenen com funciona. Un malestar que ha inundat les xarxes socials de comentaris i tutorials de suport per saber resoldre els exercicis a casa amb els infants. A tall d'exemple de com funciona el sistema Innovamat, doncs mira, per fer una resta com 10 menys 2, no ens preguntem quan hi va del 2 al 10, que seria un 8, sinó que apliquem tot un laberint informatiu per arribar a la mateixa resposta, que és un 8. Aquest model està centrat en les primeres etapes de l'ensenyament amb nens des dels 3 anys fins al tercer d'ESO, i a dia d'avui està present aproximadament en uns 2.000 col·legis i instituts d'arreu d'Espanya. Avui ens preguntem si aquest sistema d'aprendre les matemàtiques d'una altra manera, trencant amb el de tota la vida, està aconseguint reduir la por que sempre s'han tingut a les mates. És la pregunta que ens fem aquest matí. Doncs la Neus és una professora que treballa amb aquest mètode i l'ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra a la Yolanda Canales.
La Núria fa 6 anys que treballa amb l'Innovamat. La gran diferència, diu, és que la mestra no dona ara la solució a un problema matemàtic ni la forma d'arribar-hi. Són els nens els que fan hipòtesis i ofereixen diferents maneres i camins per trobar la solució. I tot pot ser vàlid. Aquí rau, diu, la virtut d'Innovamat, que pretén que els nens entenguin per què fan les coses, que s'entengui tot el procés. I ens posava un exemple, com fer una resta de 10 menys 2.
Els infants, a partir d'aquests materials manipulatius que toquen, que estan molt ben dissenyats, fas, doncs, poses 10 elements, en prens 2. Després també hi ha una altra manera, que és de 2 fins a 10, quina diferència hi ha. aquesta idea de la resta com a diferència és molt complicada que l'entenguin. En el moment en què nosaltres fèiem memoritzacions, ho fèiem memoritzar, ho veiem, ho fèiem, i quan eres gran deies, ah, fixa't, és el mateix que te'n prenguin dos que vagis del 2 fins al 10.
I perquè es tracta també que els nens entenguin tots els processos, els procediments són més llargs, almenys al principi, però ella diu que és una forma d'ensenyar en què els alumnes perden la por a les matemàtiques.
Perquè primer que en la conversa matemàtica els nanos entre ells s'escolten i s'accepten diferents maneres de resoldre una mateixa situació. I després se'ls dona la més ràpida, però cada nen o cada nena, a mesura que evoluciona, va agafant una o una altra fins que arriba un moment en què tots són prou madurs com per saber-ho fer-ho tot. Sí? Tot i que hi ha infants que els hi continuen no agradant les matemàtiques, però jo crec que és menys quantitat que abans.
I funciona. La Núria diu que sí, i una exemples són els resultats de la seva escola en competències bàsiques de sisè de primària, amb els primers alumnes que van utilitzar Innovamat. I els resultats, diu, són millors.
I realment els resultats són millors. I el que hem observat, sobretot, és que s'ha reduït moltíssim la franja baixa. O sigui, tothom és, hi ha alguns de mitja baix, sí? Però la gran majoria és de mitja alt i d'alt. O sigui, realment hi ha uns resultats molt millors.
La Núria diu entendre el neguit dels pares, perquè pot passar que no entenguin els procediments. Per això, diu, es poden consultar els recursos que posa a disposició d'ells Innovamat, però si fa falta també afegeix, es pot parlar amb la professora de matemàtiques del seu fill.
Estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra de com aprendre matemàtiques. Sempre s'ha posat difícil això de les matemàtiques per moltíssims nois i noies, i ara fa un temps que ja està al debat públic un nou sistema, es diu Innovamat. Com funciona? En què falla? Hi ha molta polèmica al voltant d'aquest sistema. Hem escoltat els pros, ara volem escoltar els contres o com qüestiona aquest sistema d'Innovamat. Volem fer-ho amb un professor. Es diu Jorge Sala. Jorge, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos un poquito, en fin, este sistema que rompe con la fórmula que se ha explicado siempre en las matemáticas, ¿no? Desde tu experiencia, los alumnos entienden el sistema de pasar, digamos, de memorizar las cosas a hacer fórmulas para hacer una resta o cualquier otra fórmula matemática.
A ver, mira, yo la experiencia que tengo en mi centro docente es que los niños ahora, los niños y las niñas, trabajan con Innovamat, que tiene un aprendizaje basado con el descubrimiento, ¿vale? Y yo lo que veo que estos niños, pues no... a ver, esto funcionaría, pero si se les crearan unas estructuras mentales de calidad. ¿Y qué pasa? Que esto está muy bien, los juegos y todo, los niños se divierten y todo, pero lo que yo veo que después el salto a la secundaria no es suficiente.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Claro, claro. O sea, el salto de primaria a secundaria, ahí hay un decalaje que les pille desprevenidos a todos, ¿no?
Exacto, porque ¿qué pasa? Porque con el trabajo por descubrimiento, el problema es lo que he dicho, que no se crean unas estructuras mentales de calidad. Se confunde la innovación educativa con las transmisiones culturales, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que los niños se les tienen que crear unas bases de calidad, como por ejemplo el hablar y el hablar o el andar, por ejemplo, ¿vale? Claro. Ay, perdón, estoy un poco nervioso.
No te preocupes. Oye, ¿crees quizá que los contenidos del sistema Innovamat son demasiado largos para hacer las operaciones? Quizá el método tradicional es mucho más sencillo, al menos para los que tenemos una edad. Yo no sé, las criaturas de ahora pues funcionan de otra manera. Pero desde tu óptica como profesor, ¿crees que estos contenidos son demasiado largos para llegar a la conclusión en ciertas operaciones, Jorge?
Sí, son demasiado largos y es lo que te digo, que no les crea un conocimiento permanente a los alumnos y con lo que no llegan a adquirir los contenidos necesarios, como he dicho, para llegar a secundaria. Yo en mi centro tengo alumnos que me empiezan en sexto de primaria y no saben restar. Y es a mí eso me preocupa mucho, cómo van a dar el salto. Y claro, esto luego que provoca, pues... Pues que odien las matemáticas.
Bueno, tradicionalmente las matemáticas siempre han sido un hueso para muchísimos. Yo no sé si estos nuevos métodos que se están aplicando ahora en muchos centros educativos sirven para reducir ese miedo a la ese miedo tradicional a la asignatura de matemáticas. ¿Tú lo has notado, Jorge, o no?
Sí, sirven, pero a la larga les va a crear más frustración, a la larga. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho, estos nuevos métodos están muy bien para crear una educación de calidad, hacer que el alumno sea más activo, pero en mi opinión se tendría que mezclar más con lo tradicional. ¿Esto qué quiero decir? Que el profesor tiene que ser siempre una persona activa. Con este método, el método del descubrimiento, con la pantalla, los alumnos se cree que van a alcanzar los conocimientos por ellos mismos de una manera activa, y siendo el profesor, pues, pasivo. ¿Esto qué significa? Yeah. Que no es necesario un profesor que sepa de matemáticas, por ejemplo.
Claro.
Con esto también, yo quiero decir, ¿qué pasa? Porque lo que me has dicho de que siempre ha habido tantas dificultades en las aprendizajes de las matemáticas,
sí.
Eso también es porque a lo mejor los profesores no están bien preparados en matemáticas.
Yeah.
Porque la carrera está más centrada en las letras.
Bueno, puede ser, evidentemente. A ver, en lo que se ciñe a resultados, por ejemplo, tú que eres profesor, ¿has notado algún tipo de cambio? Porque científicamente, a día de hoy, no hay ninguna evidencia que demuestre que pedagógicamente funciona este sistema, el sistema Innovamal, ¿no? Yo no sé si habéis notado algún cambio vosotros.
No, y los cambios han ido a peor. Yeah. Han ido a peor. Es lo que te digo. Se debe combinar una tradicional con estos métodos más modernos. ¿Con esto qué quiero decir? Que se les tiene, con el método tradicional se les crea unos con una base, unas estructuras mentales de calidad. Y luego ya se aplica, en mi parecer, deberían aplicar estos métodos en experimentos, cualquier cosa, que trabajen por descubrimiento, para así ya consolidarlo el trabajo. Las bases creadas tradicionalmente, porque se les tienen que crear a los niños antes de soltarlos al mundo, porque si no, ¿sabes?
Van un poco perdidos. ¿Entiendes, Jorge, que como docente, te pregunto, que entre las familias, padres y madres, haya, pues bueno, cierta inquietud, cierta preocupación cuando tienes que ponerte a dar, bueno, ayudar a tu hijo a hacer una prueba de matemáticas, un ejercicio, ¿no? Porque a muchos nos pilla descolocados estos cambios, ¿no?
Claro, es por qué, porque aparte de todo esto, el Innovamal no está contextualizado. ¿Con esto qué significa? Que se ha implantado, los profesores no están formados, los métodos de Innovamal están muy alejados de los libros que tienen los mismos docentes en las aulas, y después los métodos de Innovamal también están muy alejados de los métodos que han aprendido los familiares. Por eso que luego, a la hora de hacer los deberes
claro.
los familiares no les pueden ayudar, porque no saben todos estos métodos.
En fin, bueno, es un debate que lleva tiempo sobre la mesa, del que se ha hablado mucho, de esta nueva fórmula de aprender matemáticas. Hemos escuchado pros, ahora escuchamos contras, tú lo cuestionas. Jorge Sala, profesor, gracias por atender la llamada de la cadena COPE Cataluña y Andorra. Buenas tardes y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, adiós.
Doncs aquí ho teniu, ja hem escoltat una professora que treballa amb el mètode d'Innovamat, ens ha parlat de com és, les seves excel·lències. Ara, el Jorge ens hi ha posat uns quants peros, falta la veu d'alguna part important, que són els pares i mares de famílies. Doncs aquesta tarda, a l'interna de COPE Catalunya i Andorra, la Montse Rodríguez parlarà amb una mare que té un nen de 8 anys i que també estudia amb el mètode Innovamat, i ens explicarà, doncs, com ho gestiona tot plegat. Nosaltres ara fem una aturada per publicitat i després la Mar Puerto t'explica que després de setmanes de restriccions, l'Ajuntament de Vallirana ha aixecat les restriccions d'aigua per tèrbolers en dos dels tres prous afectats per les últimes pluges que han caigut a Catalunya. T'explico tot això d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Extremadura se abre al mundo. Y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz. Una comunidad autónoma que está en plena transformación. Una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología. Y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura. Extraordinaria.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veïns de Vallirana exigeixen a l'Ajuntament millores a la xarxa d'abastiment d'aigua després de les restriccions que han suportat un parell de setmanes. Tot i això, a dia d'avui encara hi ha una desena de barris afectats on es prohibeix l'ús d'aigua per a qualsevol tipus de consum per a persones i també per a animals. La Mar Puerto ha escoltat els veïns de Vallirana.
Sí, tot i que ha millorat, es manté la declaració d'aigua no apta pel consum, la que prové del pou de Can Prunera. En la desena de barris que continuen afectats, es prohibeix l'ús d'aigua de la xarxa per a qualsevol tipus de consum per persones i animals. I són els barris de Pla del Pela, que Penya Forcada, Les Bacioles, Polígon Industrial Can Prunera, Plaça Germans Molins, Casetes d'en Julià, La Pinatella, Can Julià i el Iaduner. Veïns com el Francisco Romero asseguren sentir-se resignats per la situació.
L'aigua que tenim de sempre ha sigut de los pous, està canviant la climatologia, està canviant i tenim que adaptar lo que hi ha. I ara pues estan treballant per posar l'aigua que vingui també del Baix Llobregat. Estan empalmant l'aigua con Cervelló, que és on llega, i llavors per l'any que ve suposo que estarà millor.
I no és el primer cop que passa. Ell mateix explica el nou episodi de terbolesa de l'aigua.
Però l'altra vegada va ser per la sequera que havia, que els pous van baixar massa i se van quedar sense aigua, llavors va sortir turbia. I ara ha fet el contrari. Al ploure poden pujar els pous i torna a pujar una mica turbia. Però diuen que serà 3 o 4 dies, no ho sé.
Per la seva banda, la Maria Dolores fa referència a les dificultats del dia a dia per culpa d'això. Se sent malament per la situació i no poden fer vida normal.
Hombre, me siento mal por el motivo de que tengo que coger el agua para fregar los platos, no puedo fregarlo. Me han dicho que no se puede duchar y tengo que venir aquí nada más que para poder guisar y poder beber y lavarte un poquito, como los gatos.
Així doncs, una situació que encara preocupa a molts d'aquests veïns de Vallirana que esperen poder tornar a la normalitat el més aviat possible.
Toc d'atenció del president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, a voltes amb l'objectiu del govern central de reduir la jornada laboral de 40-37 hores i mitja sense el vistiplau de les patronals. Cañete adverteix que l'absentisme laboral ha pujat el doble en 10 anys. Espanya està a la cua d'Europa en productivitat, s'ha crescut en PIB però no en competitivitat i ara es vol reduir la jornada laboral. Pel president de PIMEC, que aquesta no és una bona fórmula per afavorir el creixement, ho explica la Yolanda Canales.
D'entrada, Antoni Cañete qualifica de populista la proposta del govern de Pedro Sánchez i també dels sindicats de reduir la jornada laboral de 40 hores setmanals a 37 i mitja i de la que s'han desmarcat les patronals, com és el cas de la mateixa PIMEC. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Cañete ha explicat que una mesura com aquesta no es pot aplicar a totes les empreses per igual i ha apuntat en quines situacions es podria fer.
Què és el que diem? Mirin, escolti'm, el fet de poder treballar menys i cobrar més ho hem de fer sempre i quan la nostra economia s'ho pugui permetre, les nostres empreses siguin viables i, per tant, siguin competitives, perquè si no farem allò d'arrencar de cavall per a la dasa. Podem pagar un any el salari, però potser hem de tancar l'any següent l'empresa.
Així mateix, el president de PIMEC ha recordat que els indicadors laborals, com productivitat i absentisme, no són força negatius i ha demanat a la vicepresidenta Yolanda Díaz que deixi de fer populisme.
El que fem és que doblem l'absentisme, empitjorem la productivitat i baixem a 37 hores i mitja, és pan per avui i fan per demà. I per això vull parlar molt clar. Això no és estar en contra de poder tindre les millors condicions, en aquest cas laborals, condicions socials i condicions salarials. Però, sisplau, no fem populisme.
Cañete, així mateix, ha valorat positivament que el pla fiscal aprovat al Congrés ara fa uns dies contempli una reducció de 5 punts de l'impost de societats per a les pimes, perquè són les que suporten precisament una major pressió fiscal. També s'ha referit a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, assegurant que aquesta possible fusió els perjudica, almenys a les pimes, perquè trauria l'oxigen del finançament a les petites i mitjanes empreses.
Espanya i sobretot Catalunya estan a l'avantguàrdia mundial de la mentoria social, una forma d'intervenció poc coneguda però molt eficaç amb persones en situació de vulnerabilitat i solitud, és a dir, migrants, víctimes de violència de gènere o també pobresa. En aquest sentit, més de 5.000 projectes es duen a terme a tota Espanya amb voluntaris que acompanyen i fan costat a persones que el necessiten per superar les grans dificultats a les quals afronten cada dia. Et comentava fa un moment de la força que té la mentoria social a Catalunya. Doncs fixa't en aquestes dades. De les 26 organitzacions i institucions que fomenten part de la, que formen part de la coordinadora de la mentoria social a Espanya, 14 són de Catalunya i el 2023 al territori català es van fer 1.314 tàndems amb 1.376 persones mentores. Aquest dilluns estem posant en valor que les relacions de mentoria milloren tant a la persona que acompanya, mentora, com a la que és acompanyada, la mentorada. D'una banda, es propicia la inclusió social, s'eleva l'autoestima i s'evita la solitud no desitjada i, per un altre costat, es fomenten les habilitats socials i el coneixement d'un mateix. Ens ha explicat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra la Sara Camarasa, que és tècnica del projecte Amb tu de l'associació de Quilòmetre Zero a Tarragona.
Sí, i és que la Sara el que explica és que tots, en algun moment de la nostra vida, hem tingut una persona referent, ja fos un mestre, un pare, un germà o un amic que ens ha ajudat en moments difícils i que ens ha acompanyat a prendre decisions. Per això, des del programa, intenten provocar les relacions que no es donen en una societat cada cop més individualista. La majoria dels programes de mentoria social se solen centrar en moments de transició, com ara ve el pas de la primària a la secundària, joves extutelats que han d'enfrontar la vida adulta, persones migrants que arriben a una nova cultura o dones que han sobreviscut a la violència domèstica i han de començar noves trajectòries. Camarasa destaca que l'experiència permet, sobretot, que els joves augmentin el seu cercle social i, per tant, les seves oportunitats en tots els sentits.
Reforçat tot l'àmbit formatiu, laboral, de vivenda, de territori, d'idioma, un suport emocional. En el projecte Amb tu, el jovent tenen els seus referents educatius, però busquem una relació informal, no? Llavors, en general, podríem dir que la mentoria, l'objectiu és un acompanyament informal segons la finalitat de cada persona usuària.
A més, explica que l'experiència els hi serveix també als mentors per créixer personalment i per adonar-se que hi ha coses que formen part de la nostra vida que donem per fet que tothom les ha tingut i no és així. De fet, Pràcticament tothom pot ser mentor o mentora.
Qualsevol persona major de 30 anys, en el nostre cas, que tingui una implicació social, molt important també, no?, que tingui temps lliure, és a dir, persones que treballin, estudin, però que tinguin aquesta disponibilitat, que tinguin consciència social, que no siguin racistes, que vulguin acompanyar persones empàtiques, que tinguin, no?, una comunicació fluida.
A Tarragona, l'associació Quilòmetre Zero treballa a la mentoria social des de l'any 2013. El programa Amb tu està en la seva 6a edició i actualment estan formant 25 parelles de joves extutelats o en situació de vulnerabilitat i adults.
Seguim parlant de mentories i ara ho volem fer amb el SAT. SAT, molt bones tardes, molt bona tarda. Bueno, tú has sido la persona mentorada por esta asociación Kilómetro Cero de Tarragona. ¿Cómo te enteraste de este programa que se llama AmTú y que ahora nos explicarás para qué te ha servido? Pero de entrada, ¿cómo te enteraste de este programa y qué te motivó a, en fin, implicarte en él?
Bueno, el programa que la motivación es como cuanto lo ves como una idea de un país o de una ciudad.
Sat, la cobertura es malísima y yo no sé dónde estás ahora mismo. ¿Estás en algún sitio cerrado así o cómo está?
A ver, voy a cambiar.
A ver si puedes moverte un poco porque se cortaba.
¿Ahora está bien?
Ahora mucho mejor, hombre, ahora mucho mejor. Te oigo alto y claro. Venga, vamos a empezar otra vez, ¿eh? Seguim parlant de mentories aquí a COPE Catalunya i Andorra. Ara puc saludar al SAT. Bona tarda, buenas tardes, SAT.
Bona tarda.
Bueno, explícanos primero cómo te enteraste de la posibilidad de entrar en este programa que se llama AmTú, de la Asociación Kilómetro Cero de Tarragona. Bueno, pues que en cierta manera se dedica, pues eso, a dar apoyo, soporte a gente como tú que queréis integraros, queréis tener un futuro mejor y este programa lo permite. ¿Cómo fue tu implicación en este programa? ¿A través de quién?
Bueno, la primera vez como conozco el programa, conozco de una mujer que se llama Sara. Uh-huh. Y me ha explicado lo del proyecto y todo. Y me interesaría porque es un mentor, es buena idea, porque si no tienes nada de un país, no sabes la cultura, no sabes nada, te dan un mentor que te ayude para conocer la ciudad, la cultura, la idioma, mejorar de estudios, sabes que vas a hacer un futuro bueno.
Uh-huh. Te ha ayudado a integrarte y supongo que también a encontrar una salida laboral y personal, sí, ¿verdad? Cuéntanos un poco tu experiencia, Sat, para que los que nos escuchen se hagan una idea de la importancia de la mentoría y del paso que has dado para estar con nosotros, integrarte y tener una salida laboral y de vida.
Va, es como la primera vez como fui con él, es como hemos hecho unas actividades. Uh-huh. Y parlo con él el catalán para mejorar la idioma mía.
Muy bien.
Y buscar con él un trabajo. Me ayuda también para aprobar exámenes de pruebas CAMP para hacer un ciclo de grado medio. Uh-huh.
Muy bien. Sat, ¿cuál es tu país de origen? ¿Qué edad tienes y qué te motivó venir aquí a España?
Mi país es Marruecos. La ciudad es Casablanca. Uh-huh. Y tengo 19 años. Uh-huh. El motivo que va a venir aquí es crear un futuro y venir para trabajar aquí, jugar fútbol.
Jugar a fútbol, vale. Muy bien, muy bien. Oye, te estás integrando poco a poco aquí en la ciudad de Tarragona. ¿Tienes trabajo ya ahora mismo, Sat?
No, ahora estoy estudiando.
¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando ahora mismo? ¿Qué estudias?
Un grado medio de informática.
De informática, vale. Porque además de jugar a fútbol, que parece que es tu vocación principal, ¿qué te gustaría hacer? Porque el fútbol también tiene un momento determinado de la vida en que se acaba el fútbol y la vida continúa, ¿no? ¿En qué te gustaría trabajar?
Bueno, un técnico de informática.
Técnico de informática, fantástico. Oye, pues es una buena salida. Oye, de la mentoría, ¿desde cuándo estás en este programa de mentoría?
Hace un año ahora.
Hace un año. Y de todo lo que has estado haciendo hasta ahora, ¿qué es lo que te ha gustado más? ¿Qué es lo más gratificante de esta experiencia? ¿Qué es lo que te ha aportado algo muy positivo para ti, Sat?
Bueno, mejorar la idioma y conocer la cultura de Cataluña.
Claro, con la altura de Cataluña, también poder encontrar un trabajo más adelante.
Sí, evidentemente, y ahora, es el más importante.
Y ahora estudiar este grado que estás haciendo, ¿no?
Sí.
¿Vale? ¿Y te gusta esto que estás haciendo ahora mismo, Sad?
Sí, sí.
¿Qué es, ¿Tú recomendarías esta experiencia a otros compañeros o amigos tuyos?
Sí, sí.
Esto de la,
sí,
de la mentoría. ¿Por qué le recomendarías esto?
Bueno, la mentoría es como puerta abierta de uno que no sabe ni idea, ¿sabes? De un país o de una ciudad.
Muy bien. Claro. El programa sigue adelante. ¿Cuánto tiempo tienes el mentor a tu lado? Estoy hace un año que lo empezaste. ¿Cuánto tiempo hay un plazo establecido? Mira, dentro de un par de años tienes que ya volar tú solo. ¿Qué plazos hay, Sat?
Bueno, como la mentoría dura 6 meses, creo.
Ah, sí.
Pero
sí.
Y la relación que yo tengo con mi mentor aún estamos quedando porque tenemos como una buena relación, no es como, puedes ganar un amigo también, no es como un mentor.
Vale, o sea, tienes esta doble faceta, la mentoría que te ayuda a situarte donde estás y luego esa relación de amistad, incluso podéis salir a comer, podéis, has ido a su casa en todo caso, también.
Sí,
lo tienes, ¿sí?
Sí, todo.
¿Y qué tal es la relación, buena?
Sí, muy buena, es que también desde él podría conocer otra gente, ¿sabes?
Muy bien. Bueno, Sat, pues nada más, muchísimas gracias por atendernos, por explicar tu experiencia en esta mentoría dentro del programa que se llama AMTU, de esta asociación Kilómetro Zero de Tarragona. Desearte mucha suerte, que encuentres un buen equipo de fútbol para desarrollar tus capacidades futbolísticas. Por cierto, ¿de qué equipo eres? ¿Del Barça, del Madrid, del Nastic?
Bueno, yo soy del Madrid, pero juego en Nastic.
Ah, desde el Madrid, pues, bueno, pues nada, oye, pues que vaya todo muy bien para el Nastic, para el Madrid, y también a nivel profesional que te vaya todo muy bien para ti, Sal. Gracias, muchísima suerte y enhorabuena por estas ganas de estar con nosotros y de implicarte en lo que es España y Cataluña, ¿eh? Gracias.
Gracias. A ver.
2:20, entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra amb aquesta sintonia. És l'Esports Cope, Joan Balluri, bona tarda.
Hola, Carlos.
Setmana entre Champions i Lliga, veritat? Comencem?
Sí, deixem enrere aquesta jornada de Lliga del cap de setmana en la que el Barça va punxar a Balaïdos, empat a 2, el Real Madrid va guanyar 0-3 al camp del Leganés, per tant, retalla distàncies al Real Madrid, es situa a 4 del Barça la classificació amb un partit menys, i aquesta setmana tenim Champions. El Barça juga demà contra el Brest, equip francès, és la revelació de la competició, estan quarts classificats, i ho haurà de fer encara amb la baixa de la Lamine Yamal. Ha dit Flick que l'espera recuperar pel proper partit de Lliga el proper dissabte contra les Palmes. Al Real Madrid hi ha notícia també, s'ha lesionat Vinícius, lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, estarà aproximadament un mes de baixa. El Real Madrid ha de visitar el Liverpool en partit de Champions aquest dimecres. Parlarem també una bona estona de la situació de l'Espanyol després de la contundent derrota a Montilivi, derrota 4-1, a més deixant molt mala imatge futbolísticament parlant. De moment aguanta la banqueta Manolo González, com a mínim, fins al proper partit de Lliga que el té l'Espanyol dissabte al seu estadi a Cornellà al Prat davant del Celta. El Girona, tot el contrari, recupera gent i recupera bones sensacions futbolístiques abans de jugar partit de Champions aquest dimecres al camp de l'Sturm Graz. En bàsquet ha fitxat el Barça, ha fitxat el base brasiler Raúl Neto, i és notícia també del cap de setmana, en Fórmula 1 Verstappen s'ha proclamat campió del món a Las Vegas.
No us perdeu Esports Cope, 3:05 de la tarda, bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres us deixem aquí, però l'actualitat i la informació continua, com sempre, Pilar García Muñiz a la tarda, et seguirà explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.